A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Són les 10:37, les 17:37 a la remissió. Heu reconegut segur aquesta sintonia i espero que comença aquells meravellosos anys, com sempre ho fem, amb el psicòleg Paco Pérez. Bon dia, Paco!
Bon dia, Jamila, i ben entrada, no? Bona entrada, dic.
Sí, sí, una entrada, bueno, apoteòsica. Sí. Paco, escolta, a part de la secció d'avui, que és un tema molt interessant, la generació que no es permet fallar, el perfeccionisme, l'autoexigència... ens tens preparat també una activitat a Sant Ferran aquest 6 de juny, 11:30 a 13 hores, una sessió per conèixer i cuidar el sòl pèlvic, no?
Sí, des de les 11, no sé si has dit 11:30.
He dit 11:30.
Vale. Des de les 11 a la 1. Efectivament, hem organitzat una activitat gratuïta i totalment pràctica dedicada exclusivament al sòl pèlvic. Un tema que cada vegada desperta més interès, però del qual encara hi ha molt desconeixement. I per això el que farem serà portar a una fisioterapeuta especialitzada en reeducació del sòl pèlvic, i és na Sabrina Dengra Marí, és eivissenca, i l'objectiu és explicar de manera clara i entenedora què és exactament aquesta part del nostre cos, una mica desconeguda, sobretot per la part masculina moltíssim, però per la part femenina potser també encara
igual,
hi ha molt desconeixement,
igual,
i quines funcions té i per què és tan important per a la salut i el benestar, no? Estiqueu una mica a la intro que em va fer na Sabrina, no? Compartir-la amb altres, no? Que el que m'explicava era que moltes vegades només sentim parlar del sòl pèlvic quan apareixen problemes com les pèrdues d'orina, sí? Quan durant l'embaràs passa això o després del part, però la realitat és que ens acompanya durant tota la vida, com deia abans, i té un paper fonamental tant en dones com en homes, no? I això és el que explicarà Sabrina durant aquest taller introductori. En aquesta xerrada el que es parlarà serà d'això, no? De la seva relació amb la postura, amb l'activitat física, amb la respiració, amb la continència urinària, amb la salut sexual i tot el que fa referència a la prevenció de diferents disfuncions. I la idea és aquesta, compartir totes aquestes idees amb els assistents i que puguem saber una miqueta més d'aquesta paraula, no? O aquesta doble paraula que és sòl pèlvic. I això serà exactament al carrer Mallorca 23-25 de Sant Ferran, aquest dissabte.
Ens hem d'inscriure, hem de reservar una plaça, com ho fem?
Millor, és totalment gratuït, però sempre millor reservar al 971-32-80-93 o ens envieu un WhatsApp a algun dels monitors o monitores de l'espai per reservar, perquè, bueno, per valorar l'aforament i que puguem donar un bon servei, que sigui còmode per a Sabrina.
Doncs ja sabeu, aquest 6 de juny, d'11 a 1, a Salut Factory, al carrer Mallorca, tenim aquesta sessió a càrrec de Sabrina Dengra Marí, fisioterapeuta especialista en sòl pèlvic. Doncs anem amb el tema que també ens ocupa avui, que és parlar del perfeccionisme, no?
Correcte. Mira, he tret aquest tema bàsicament perquè és una de les coses que més em trobo últimament en consulta, i els nostres alumnes de segon de batxillerat ara mateix, bueno, durant aquests dies, estan fent les proves de selectivitat, i bueno, la gran majoria dels alumnes que avui estan fent aquestes proves de selectivitat són alumnes que han aprovat, que els hi ha anat bé i que segurament alguns d'ells han tret bones notes, sí? Però el que em trobo cada vegada més en consulta és aquesta sensació de que no arriben mai, és a dir, alumnes de 8 i 9 i tot i això hi viuen, no? Amb la negativitat, amb la por a suspendre, amb la por que no hi vagi bé, no?
Sí, sí.
M'agradaria pensar, què pensa una persona que treu 4 o 5?
Ja.
No? D'aquestos que treuen 8 o 9, perquè evidentment s'ocorre, estudien, tenen capacitats, no? Però és la realitat que ens està passant, que ens està passant és aquesta, no? Que mai és prou, no? I mai és suficient, i hi ha criatures que treuen un 8 i no, només veuen el 10 com a com a proposta, i per tant no sempre donen satisfacció correcta, no? Jo això ho parlo moltes vegades amb famílies, i darrere tot això no sempre hi ha un nivell d'exigència familiar.
Ah, no, eh?
És el que ens estem trobant, no? Perquè a vegades podíem fer aquesta relació, no? De molta exigència familiar, de que mai n'hi ha prou, amb una autoexigència per part de l'infant o per part de l'adolescent, però no sempre ens estem trobant en aquesta situació. I diríem, no, que les valoracions que s'estan fent potser és que aquesta autoexigència ve molt més donada per tot el context social en el que estem treballant.
Ai,
en aquests
sí,
moments.
La competitivitat, no?
Sí, la competitivitat, l'èxit ràpid i absolut, la temporalització, no, de l'èxit a partir de datos numèrics i no del procés, no? I jo crec que en aquesta situació, bueno, és quan salten les alarmes i quan evidentment doncs ens planteja un problema, i és parlar d'algú que diríem és infinit, no? I és, jo crec que el control, no, de tot el que ens envolta és infinit, no l'aconseguim mai, i el perfeccionisme també és infinit.
I tant.
És un concepte infinit. I per tant, aquella persona que és perfeccionista mai arriba, perquè el perfeccionisme ja diu això, no? Té aquest
sempre
concepte.
Necessita més, eh?
Exactament, no s'arriba mai, vale? I el que es deve de tot això són comportaments emocionals relacionats amb problemes d'ansietat, amb problemes relacionats amb aquesta inquietud constant, amb aquest neguit, amb aquest nerviosisme que provoca tot això, i per tant una baixada total, no, de l'estat emocional, no? Tot pot començar, no? I comença moltes vegades, perquè com que deia que és un forat, no, infinit, no? Moltes vegades comença això, no? Amb un adolescent que pot arribar a casa amb 8,5, no? Els pares, ai, molt bé, podem estar contents, la professora també està contenta amb el seu rendiment, però ella plora, no?
Ai,
o potser aquest adolescent pot plorar, doncs per què? Perquè no està valorant el resultat. El que està valorant és la diferència entre el resultat obtingut i l'ideal que s'havia proposat. No? L'ideal és treure el 10.
L'expectativa,
no?
Eh?
L'expectativa, i una expectativa no realista, una expectativa que no contempla, no, els factors a vegades aliens a nosaltres, que poden ser altres característiques, no, que formen part, doncs, potser moltes vegades, no, del nostre estat aquell dia, de la nostra concentració, però també de la mateixa formulació de l'examen, o el mateix una equivocació de vegades del professorat en una mala formulació d'una pregunta que ha comportat algun dubte, ha comportat, no, alguna situació d'estranyesa per part dels alumnes, no? Bueno, per tant, aquí és on apareix el perfeccionisme, i el perfeccionisme no consisteix a voler fer les coses bé. Consisteix en sentir que només ets suficient quan les fas perfectament, no? És el que deia abans. I això, a mi, és absolutament esgotador per la persona.
Clar.
Vale? Mai és prou, et canses, no? És com veure una vinyeta, no, en la que una persona es fica en un forat traient arena i vol arribar al final del centre de la Terra, per dir-ho d'alguna manera, no? És infinit, no? És
ha de
com
ser
impossible.
Molt frustrant.
Exactament, exactament, no? Bueno, la persona perfeccionista, que és de lo que estem parlant avui, al final no gaudeix de l'èxit.
Ja. Vale?
Només descansa uns minuts, si és així i si arriba, abans de començar a preocupar-se per la següent prova de la vida, no? Que vindrà.
Clar,
no?
És que sí. No arriba mai a l'èxit al final.
Correcte, correcte, és una sensació, no, de que mai és suficient, de que mai estic, i aquesta és la idea, no? La pregunta seria, i això és el que parlava a la introducció d'aquest tema d'avui, no? Si vivim veritablement en una cultura del rendiment, no? I podríem ampliar aquesta pregunta, aquesta mirada, no?
Del rendiment et refereixes a la cultura de l'esforç? De...
No, mira, aquí faria una diferència, ara ho comentaré, perquè no hem de minoritzar ni de desvaloritzar l'esforç, no és el que pretenc amb aquesta proposta, sinó que l'esforç és important a la vida i és obvi que amb esforç no, s'aconsegueixen arribar a les metes que desitgem, només amb esforç, i quan parlem d'esforç parlem de constància, parlem de consistència, parlem d'una sèrie d'elements que acompanyen aquest esforç, que formen part de la vida i així crec que funciona. A vegades parlem d'esforç i ja visualitzem clarament una persona suant, vermella, treballant 20 hores. No, l'esforç forma part del procés, no?
Sí.
Però quan parlem del rendiment, parlem del resultat,
rendiment,
del final, no?
D'acord.
Del rendiment final, no? De quin rendiment he obtingut de tot això que he fet, no? I aquí és on arriba aquesta idea, no? És veritat que els nostres fills estan creixent en un món que valora molt els resultats, no? I per això parlava d'aquest tipus de rendiment. Les notes, els idiomes, l'esport, les mateixes activitats extraescolars, a vegades formulades més des de si hem guanyat o hem perdut, o si aquest o aquesta és millor que jo, més que de valorar el propi rendiment, o de valorar el que m'està aportant aquesta activitat esportiva. Els objectius, i no és que les famílies en aquest cas vulguin fer mal o vulguin ficar-se en un embolic, no? Normalment passa just al contrari. El que volem és oferir oportunitats de que el nostre fill o la nostra filla aprengui i entengui, no? De què va la vida. Però de vegades sense adonar-nos aquestes oportunitats es converteixen en exigències. Per què? Perquè entrem en una roda de molts processos a la vegada, de molts fronts oberts, de poc temps per reflexionar sobre aquest procés i estar molt pendent sobre el rendiment, no? Sobre el resultat, sobre si avui has jugat, si avui has fet gols, si avui has encertat cistelles, o si avui has tret una bona nota, o si avui estàs aprenent o no estàs aprenent anglès. No estem davant de tot això. No sé, per posar un exemple, podem passar, no? Has tret un 10, has guanyat, has quedat primer, pues això, no? A el que forma part del procés. Has après, t'has divertit, has estat més valent que uns altres en intentar-ho, no sé, en valorar tot aquest que forma part del procés, no? I jo sempre, això potser és més poètic, no? Però quan faig una mirada, no, a la vida i sempre me'n recordo la cançó de Lluís Llach, no, de Viatge a Ítaca o d'Ítaca, no, que està relacionat amb el poema de l'escriptor grec, se m'ha oblidat el nom ara, no, però que parla de Viatge a Ítaca, no, i és aquest viatge, no, és aquest procés, aquest camí, no? Que és inevitable passar i que és on estan els veritables aprenentatges, més que el final d'Ítaca, no? I aquest és on està, no? La metàfora de la nostra història, el situar-nos en tot això, no? Per tant, ara parlaves molt bé, no? De l'esforç, i jo diferenciaria entre esforç saludable i autoexigència tòxica. Són dos conceptes que potser ens ajuden a entendre tot això que tu demanaves abans, Jamila. Jo crec que aquest és probablement el cor del, no, de la qüestió que estem parlant avui, no? on batega tot, perquè no es tracta de demonitzar l'esforç, no?
Clar.
Sinó que l'objectiu no és criar infants conformistes, que és diferent. Vale.
Sí, es tracta de, també, entenc, no, en aquest moment d'esforç, tolerar la manca de resultats o els resultats doncs, poc alineats amb la nostra expectativa i valorar el fet mateix de l'esforç, no? Més enllà del resultat. Seria una mica aquesta la cosa.
Sí, seria això, és valorar l'esforç com una eina magnífica que ens ajudarà, no? A anar avançant i tot, no sé, jo crec que ara agafar aquest boli requereix un esforç, tot i que estigui automatitzat, si no, no el faríem, no? Però així, com moltes altres coses a la vida, i implica l'esforç com una eina important. El problema ja a mi l'apareix quan el valor personal depèn exclusivament del rendiment. Quan ens anem al final, no? És a dir, si jo en aquest esforç, en aquest trajecte, he après, m'ho he passat bé, he comès errors, però també encerts, i el resultat no és l'esperat, potser també em puc quedar amb tot el que ha passat aquí, no? I aquesta és la part, potser, clau del que estem plantejant avui, no? Aquest esforç saludable, on vull millorar, on si fallo m'ha sortit malament, però ho tornaré a intentar, no? Envers aquesta autoexigència tòxica, on el nen o la nena pensa, he de demostrar que sóc suficient, i si fallo, pues parlo de sóc un fracassat,
o he de ser el millor,
o he de ser el millor, exactament, o no sé, o fer judicis constantment personals de tot això, no? És a dir, que l'error deixa de ser una experiència si es converteix en una identitat. M'explico?
Sí, sí, i tant que sí. Mira, de fet, parlant de l'error, una cosa que em va cridar molt l'atenció va ser quan a la universitat em van explicar una... Doncs, no sé si és veritat, perquè mai he estat a Amèrica, però em van explicar que als Estats Units hi ha una mentalitat sobre l'error molt més... positiva respecte a la que tenim aquí a Europa, no? Que diuen que allà, si has, per exemple, muntat una empresa i no ha funcionat, la gent t'ho valora, de tipus, mira, aquesta persona doncs, ha emprès, s'ha arriscat, no li ha sortit bé, és igual, i ho tornen a intentar i a intentar i a intentar, que hi ha una mica aquesta mentalitat de funcionar. I aquí és veritat que igual has muntat una empresa i no ha funcionat, mira, aquest és un fracassat que ha muntat una empresa i no ha guanyat res, no?
Bueno, m'agrada que em facis aquesta aportació, feia temps que no hi pensava, però fa anys vaig llegir un llibre que parlava d'èxit i prosperitat i feia, efectivament, una comparació entre els europeus i els americans, no? I ells viuen més, no? Els americans, en aquest cas parlo dels estadounidens, no?
Sí, sí, jo també,
entenen, no? Potser és perquè tenen una vivència molt més curta, no? Des del seu punt, no? D'existència com a, no? com a no sé, com a país, com a manera de funcionar, no ho sé ben bé, però sí que el cervell funciona diferent i funciona d'una forma molt més oberta. Ara ens podem remuntar a pel·lícules o sèries que hem anat veient nosaltres, sí. No? Que és on ens arriba molt la informació. I els personatges de les sèries i les pel·lícules que veiem canvien de casa constantment, per tant, ells no compren habitualment casa, sinó el lloguen cases, per tant, és una flexibilitat més àmplia, no? Aquest concepte de no tenir propietats, de canviar-se, sí. De canviar-se de llocs de feina, no sempre surten molt a les pel·lícules i a les televisions, no? on veiem sèries. És a dir, és molt més flexible, hi ha molta més flexibilitat i no es valora tant, no?
L'estructura, no? L'estructura fixa.
Sí, l'estructura fixa, el no canviar, el no equivocar-se, és a dir, si ho veus, sempre, no? Tenim aquesta imatge, no? De la persona que ha canviat de feina, que ha canviat de barri, que ha canviat, no? De lloc de viure, i el que parlava aquest llibre era això, és que els habitants dels Estats Units tenien més tendència no només a canviar de feina constantment, sinó a tipus de feina. És allò que dius, no, doncs ara soc psicòleg...
Provar una altra cosa, no? Pues mira, soc comercial, però no, ara soc hostaler, no?
Exactament, no? I no hi havia cap problema amb tot això, no? I potser això té que veure, no?, on venim, no? Aquí, per exemple, a l'estat espanyol, doncs venim, no?, d'uns anys on ens han venut la moto, no?, de que havies d'estudiar, preparar-te i treballar d'això per tota la vida o estar a la mateixa empresa tota la vida, i això està canviant i està variant perquè el context social és un altre, no? I crec que estem entrant en aquesta dinàmica, però sí, és absolutament així.
Mira,
absolutament
i parles d'això, jo crec que també això justament està molt interconnectat amb els joves, no? I amb com d'alguna manera ens han venut una història que ara veiem que no correspon a la realitat i que això també genera frustració parlant d'aquesta expectativa, no? Que igual tu penses, ostres, jo sí que m'he esforçat i jo sí que he estudiat una carrera i ara em trobo doncs, que no tinc la feina que m'han promès, no tinc la casa que m'han promès, tampoc puc tenir la família que hauria de tenir, i això també pot generar d'alguna manera aquesta discordància entre expectativa i realitat i aquesta sensació de dir... Soc una fracassada o un fracassat. He arribat als 30 anys i visc amb els meus pares, no tinc feina i no tinc perspectiva de millorar.
Sí, amb la mentalitat anterior. Si comencem a aplicar la mentalitat que comencen a tenir els nostres joves, que jo hi interactuo moltíssim, ells comencen a viure més el dia a dia i no tenir tan present aquesta falsa imatge de que és i tan lineal, no? De que si jo estudio i faig això, tinc una feina i això automàticament... O sigui,
és jo més faig... de la meva generació, això.
Jo crec que això està passant perquè no hi és. És que, és impossible. És que ja, ells ja ho veuen així, no? Jo, mira, a vegades faig una activitat molt oberta, no? Per entrar, sobretot amb els adolescents, i bueno, parlem del futur a partir d'una metàfora que els hi plantejo, d'un viatge espacial, no? I ha anat canviant, no? Les demandes que feien els adolescents, no? De fa 20 anys a ara, no? En aquest sentit, quan ells formulaven el seu futur, pues formulaven un futur amb una parella, amb una casa, amb una feina, és a dir, coses pla, 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 no?
Sí,
que
et
sonaran molt, no? Ja, mira,
i tant.
Ara no.
Ara ja no, eh? Mira, no, doncs no ho sé, no?
No, parlen, no, i parlen de coses molt més obertes, val? Molt relacionades, i això és el que em sorprèn, inclús m'emociona, perquè parlen de coses referents al món, no? Des de pau, evidentment, però també desigualtat, des de com a valors que són molt més socials, d'acord? Tot i que es parli de, a vegades de que són insolidaris, però valors molt més socials, molt més oberts.
No tan individualistes, eh? Igual...
És que no tenen més remei que pensar en grup si volen avançar, perquè és que si no, no seran capaços, perquè ells sols no aconseguiran, no?
Clar.
I jo crec que, bueno, a mi m'està agradant aquest canvi que s'ajusta més a tot això que estem parlant. Però, a l'altra banda, no? Pues tenim encara aquestes reminiscències, no? De l'exigència i de l'autoexigència que està ahí molt present i que és una carrera particular que fa cada persona en aquest món social on ens movem i que també està determinat, evidentment, no, per aconseguir èxit ràpid, per arribar-hi, perquè al final què provoca aquest fals èxit o aquest èxit buscat? Una aparent seguretat, un aparent control de la situació i no arriba mai, no? I aquí és on ens situem, que aquest és el gran problema que ens estem trobant en aquests moments, no? Les presses, la rapidesa, no? I aquí és on jo faria una reflexió important. Per tant, que entenguem, no? Que moltes vegades aquest bloqueig, aquest evitar reptes, aquesta situació emocional que puguem veure en els nostres fills, aquesta irritabilitat pot estar molt associada també, no? Amb una sensació de búsqueda constant, no? D'aquest Déu simbòlic, no? En la vida, i que ens fa oblidar-nos, no? de lo bé que al final ens porta aquest procés. Jo aquí faria una crida moltes vegades als professors de primer de batxillerat, perquè a vegades d'una forma motivadora i segurament positiva, no? I volen engrescar els seus alumnes que arriben a primer de batxillerat, diguem-los que aquests seran els pitjors anys de la seva vida perquè hauran d'estudiar molt i seran molt difícils perquè juguen al futur i va. Home, jo crec que tots hem passat per aquí i, bueno, és un record que jo no tinc gaire dolent, sinó que sí, vale, s'ha d'estudiar, però ja està. I per tant, convidaria, no, a aquests adults que fan aquesta interpretació del món com si fos una gran catàstrofe, pues que viure aquests dos anys forma part, no, d'un procés normal, d'aprendre, d'estudiar, de riure, però que, bueno, pues que hi ha molt aprenentatge en tot això, més enllà de selectivitat, que és el que estan fent ara.
Totalment, i que després la vida et porta pels camins, bé, la vida i tu mateix, no, et porten pels camins que toquen o que has d'experimentar, no? Si no treus el batxillerat, doncs ja faràs una altra cosa.
Exactament.
O ja podràs tornar a repetir-ho si de veritat el vols treure. I mira, m'has fet recordar molt a quan vaig a començar jo la carrera de periodisme, també a la universitat, que les xapes dels professors eren... heu de treballar per vocació, no trobareu feina, el paper s'acaba, els mitjans de comunicació no són rendibles, no estareu explotats els primers anys, però bueno, ara jo estic aquí, tan contenta, i mai es sap al final.
Mira, hi ha un esport, no, diria, no sé si és nacional o internacional, que és ser una taula i parlar de les generacions anteriors,
sí.
Vale? Jo ja haig de dir que quan estigui en una taula i es parlin dels joves d'ara, jo desconnecto.
Molt bé.
Perquè no vull sentir històries de, del passat. Perquè doncs... primer que em fa més abuelo, saps?
Ja, ja, ja.
Saps? Més carca i més, encara més boomer del que soc,
sí,
saps?
Sí.
I després perquè jo hi convisc amb ells i la sensació que tinc és absolutament una altra, no? Per tant, per anar tancant, jo crec que una de les millors coses que podem regalar als nostres fills no és la confiança, que sempre els hi sortirà bé. No, no, confia, et sortirà bé tot, no? Sinó que és la confiança que podran continuar endavant quan no els hi surti bé, vale? I jo crec que per acabar la secció d'avui, pues, poder acabar amb aquesta idea, no? Que els joves, que els infants no necessiten ser perfectes per créixer. No? El que necessiten sentir que continua sent valuosos, que fins i tot quan s'equivoquen. I aquest és el gran repte que tenim en aquests moments, no? les mares i els pares respecte als nostres fills, no? Que aprendre a viure amb els errors sense deixar de creure en ells mateixos. Jo crec que és el més important.
I tant, i també afegiria ja per acabar, també aprendre a conviure amb els errors dels altres, que molts cops quan som molt exigents amb nosaltres mateixos també ens costa doncs, tolerar les imperfeccions alienes, eh?
Vale, pues mira, t'agafo la mà i l'última secció de la temporada
sí?
M'enganxo de com gestionar els errors dels altres.
Fantàstic, m'encanta. Paco vale, Pérez, com sempre, moltíssimes gràcies per aquesta secció de psicologia.
A vosaltres, com sempre, gràcies.